Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que, segons experts europeus i estatals, no hi ha indicis que el brot de pesta porcina africana provingui del laboratori IRTA situat a Bellaterra. Bona tarda, soc Carlos Lozada i, segons explicat des del mateix laboratori, que ahir va ser, recordem, escorcollat pels Mossos i la Guàrdia Civil, l'auditoria del govern confirma que els protocols s'han complert en la seva totalitat. Però, paral·lelament, el Japó ha acceptat, per sort, comercialitzar carn produïda abans del brot, alleujant així l'impacte econòmic del sector porcí i preveu reforçar també la bioseguretat a granges i controlar la població de sengars de senglars a Catalunya. La intervenció aquest matí del conseller Ordeig l'ha seguit i amb molta atenció l'Adri Suárez.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat des de Cerdanyola del Vallès que de moment no hi ha cap indici ni evidència que situï l'origen del brot de pesta porcina africana a l'IRTA Cresa. Assegura que els experts i l'auditoria del govern coincideixen que el laboratori s'ha actuat correctament.
De que no hi ha cap indici, que no hi ha cap evidència de que el virus, que l'origen del virus sigui del laboratori Cresa. Que les instal·lacions i els protocols estan bé, que els professionals han fet una gran feina i que avala totes les actuacions fetes fins ara.
A la zona afectada s'han analitzat 360 animals amb 26 positius i un sospitós. El percentatge del 7% va a la baixa, fet que, segons Ordeig, demostra que el rastreig funciona.
Avui dia d'avui tenim 26 positius, un positiu sospitós pendent de confirmar. Per tant, les properes hores podria ser que confirméssim un nou positiu, ho sabran quan toqui. Per tant, 26 més un sospitós pendent.
A l'espera dels resultats de la seqüenciació del virus, el govern demana prudència i confia que les conclusions científiques permetin aclarir definitivament l'origen del brot.
Un brot que afecta, recordem que això és important, només als porcs senglars, no afectat per ara a la cabana porcina que hi ha doncs, a la província de Barcelona. Uns porcs senglars que coneixen i molt bé el parc de Collserola i qui coneix també pam a pam aquesta serrada és David Barrero, el pastor de Collserola, conegut així per molts. Cada dia s'endinsa a la serra amb les seves, atenció, 402 ovelles i 25 cabres. Podríem dir que és el seu exèrcit més fidel. La pesta porcina ha tancat fronteres invisibles, però no ha aturat la missió del David Barrero. David és el guardià silenciós d'aquest bosc, l'únic pastor autoritzat en el territori, en un territori que a dia d'avui és un territori de risc. Amb ell ha parlat el Sergi Tor.
Bona tarda, Carles. Sí, una convivència alterada per milers de persones del dispositiu de rastreig a la zona, buscant a porcs senglars morts. Dies diferents que deixen una realitat diària poc acostumada del Parc Natural de Collserola. El David va cada dia al parc. Des del 2023 té la concessió fins al 2027. Va ser l'únic licitador oficial del parc que té missions com la neteja forestal, el desbrossament i pastoreig. Les seves 400 ovelles i 25 cabres mengen la vegetació i redueixen les males herbes i mantenen millor el bosc per prevenir incendis. Per tant, es tracta d'una tasca força important. Coneixedor dels racons del parc, al David no li ha sorprès la crisi del porc senglar. És clar, la massificació era imparable i denuncia que ningú feia res.
Muchos no, muchísimos. Sí. O sea, es una plaga. O sea, yo no he tenido problema, pero no quiere decir que es una plaga y que haya que hacer algo, correcto. Sí, es una plaga. O sea, pero no muchos, muchísimos. O sea, yo a diario me encuentro con piaras de 3, 4, 5, pero no una vez, sino en un día igual 3 o 4 veces. Sí, no muchos, muchísimos, ¿eh? Entonces sí que es verdad que a quien le haya tocado en su momento o le toque ahora, desde mi punto de vista de ganadero, lo ha hecho mal. O sea, dejar que el jabalí se reproduzca y se vuelva a reproducir y se vuelva a reproducir y no hacer nada, no es un problema, es un problema muy grande, claro.
Per cert, el David es queixa a migdia a Cope Catalunya d'Andorra dels visitants i del seu incivisme d'alguns. Ha patit atac de gos a les seves ovelles.
Y por aquí, con mis ovejas, como estoy ahora mismo, sabiendo que las puedo tener, me lo invento, 600 metros más para adelante, donde no las veo, porque van por el bosque, las escucho por los cencerros, sin tener miedo a que un perro venga y las ataque, claro, hostia, me da una tranquilidad esto. O sea, piensa que he sufrido muchos ataques de perros aquí en estos 2 años, muchísimos, No pensaba que la gente era tan incívica. O sea, yo me llego a enfrentar a gente lo que me dicen, o sea, decirle, oye, ata al perro. Y decirme, ata tú las ovejas. ¿Cómo voy a atar con 300 animales? Cuando tú estás obligado y yo no.
Pel David, entrar cada dia a Collserola és clau, si no hauria de pagar 400 euros diaris en alimentació al seu ramat, és a dir, 12.400 euros mensuals, inassumible. Ara entra amb una kit desinfectant, des del vehicle fins la seva roba. David continua entrant a cada matí al Parc Natural de Collserola. Té la necessitat de fer-ho i de cuidar-lo amb les seves ovelles i cabres.
Gràcies, Sergi, i molta sort i molta paciència a aquest pastor, el pastor de Collserola, David Barre. 5 minuts, 2 quarts de 3, àrea de serveis. Som a les portes d'un cap de setmana de temps força inestable. Quan s'esperen més pluges és dissabte, però diumenge tampoc farà net. Durant el matí pràcticament no s'espera pluja, algun ruixat aïllat avui a tot estirar les comarques de Girona, però entre la tarda i el vespre sí que arribaran xàfecs més continuats. Les pluges afectaran sobretot a les comarques de Girona i les de Barcelona i de manera més intensa de cara al vespre. Demà dissabte s'esperen pluges sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, que poden ser localment fortes, i diumenge només s'esperen ruixats al Pirineu i Prepirineu de Lleida amb una cota de neu de 1.200 metres. A la resta, cel mig ennuvolat. I com està la xarxa viària en aquests instants? T'ho explica el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Augmenta el trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot a les rondes de Barcelona. Per exemple, la ronda de dalt en sentit Besòs ja va molt carregada, lenta, amb aturades gairebé entre Esplugues de Llobregat i Horta. Com us dèiem, ronda de dalt anant cap al Dolça de la Trinitat. De fet, també la ronda litoral presenta retencions entre Zona Franca i el tram de Montjuïc. De la resta de vies, destaquem a la C58 d'entrada a Barcelona, ara amb aturades d'uns 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. També hi ha un petit tram de retencions a l'autopista AP7, 2-3 quilòmetres, no arriba, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'explico ara que Protecció Civil ha activat a la fase d'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges intenses i abundants a partir d'aquest vespre i sobretot aquest dissabte, com us acabo d'explicar fa un moment. Les tempestes s'esperen principalment a les comarques de Barcelona i Girona i les acumulacions d'aigua poden ser importants en molt poca estona. En aquest sentit, no es descarten episodis com el d'aquest dimarts a Badalona, on hi va haver inundacions, carrers i baixos. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat molta prevenció i molta vigilància, tenint en compte que aquests dies hi ha moltes activitats a l'aire lliure.
Què més podem fer? Home, doncs sabem que aquests dies són dies en què hi ha activitats, són dies de Nadal, dies de festa, que es fan moltes activitats a l'exterior, doncs sobretot ser molt atents a fer un seguiment puntual de com va evolucionant la meteorologia.
De cara a la setmana vinent, preveuen una nova pertorbació que anirà acompanyada de força aire fred que comportarà mínimes més baixes del que tocaria per aquesta època de l'any. La vespa asiàtica s'està extenent a zones com, per exemple, Tarragona, i els experts alerten que les reaccions al·lèrgiques per picades seran cada cop més freqüents i poden ser, atenció, força greus. Al Port de Barcelona es va detectar al setembre el primer niu de vespes orientals a Catalunya i se'n busca hores d'ara una altra. La plaga europea d'aquesta vespa d'origen asiàtic es va iniciar amb la detecció dels primers exemplars a França el 2005 i ara també és present a la resta d'Europa. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra, expliquem com és aquesta vespa i les conseqüències de la seva arribada. Sobretot, quin és el perill d'aquesta picada, de la seva picada, després que aquest 3 d'octubre, tres persones concretament, van morir a Galícia a causa d'una reacció al·lèrgica per una picada d'això, de la vespa asiàtica. Sergi Tor, explica'ns quina és la resposta que ens ha donat Terrena en COPE Catalunya i Andorra el director del Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, el senyor Joan Pino.
Home, té el mateix risc que la picada de qualsevol tipus de vespa, Carles. El gran problema són, per les persones al·lèrgiques, aquest tipus de picada, que seria un 13% de la població, i si la persona afectada rep diverses picades d'una manera simultània. Les vespes asiàtiques, conegudes com velutines, medeixen 3 centímetres i és més fosca que les autòctones, també una miqueta també més llargues. I com la majoria de vespes inicialment únicament piquen a les persones quan es produeixen trobades inesperades o situacions en què aquests insectes se senten amenaçats. Joan Pino, director del Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, tranquil·litza sobre el seu risc. I això sí, també ens informa que ja la pròpia natura ja té els seus depredadors actuals sobre aquest tipus de vespa.
Tot s'ha de dir que és un risc relativament... és comparable al risc que tenim amb el cas d'una vespa nativa.
D'acord.
Quan una espècie invasora entra en un territori, inicialment no la coneix ningú i això l'afavoreix. Però a mesura que es va fent abundant, aquesta espècie acaba entrant en la dieta de molts depredadors, i això ja està passant. Els abellerols, els falcons vespers, estan començant a depredar de manera intensa sobre aquesta espècie.
Recordem que en cas de picada, la persona afectada presenta generalment una inflamació cutània menor de 10 centímetres, picor, dolor i envermelliment, davant la qual cosa es recomana aplicar sempre fred local i, si la reacció és molt molesta, corticoides en crema. Evidentment, el problema sona per aquest 3% de les persones al·lèrgiques que estarien amb greu perill si reben una picada, sobretot si són moltes d'una manera simultània. Però on també hi ha el problema de la vespa asiàtica? Doncs que la vespa asiàtica que és depredadora de l'abella tradicional i, evident, també augmenta el risc per als humans.
Hi ha un impacte important sobre la producció de mel, perquè és una espècie que depreda molt sobre les abelles de la mel, i això afecta tant a la supervivència dels ruscos com a la seva producció de mel. I, per una altra banda, sabem doncs, que cada cop més hi ha problemes derivats de picades, que fins i tot han causat algun mort, perquè la vespa va sent cada cop més freqüent i s'acosta a les zones habitades i, per tant, interacciona més amb les persones.
La vespa asiàtica, recordem, va arribar a França fa 20 anys d'una manera accidental. Concretament, una vella mare estava amb un carregament de ceràmica d'un vaixell procedent de Xina cap a França, va hibernar i es va introduir al país veí. Actualment, la vespa asiàtica està colonitzant a zones humides de temperatures suaus i s'està adaptant amb aquest clima mediterrani. A Catalunya s'ha detectat en molts casos a les comarques de Tarragona.
I ara puc saludar el doctor Lluís Marquès, que és especialista en al·lèrgies i ha col·laborat en la redacció de diferents protocols d'actuació contra la vespa asiàtica, del tema que estem parlant avui a COPE Catalunya i Andorra. Doctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, d'entrada, vostè que coneix bé la matèria, quines diferències hi ha des del punt de vista al·lergològic entre la picada de la vespa asiàtica i altres vespes, o podríem dir abelles autòctones? Quines principals diferències hi ha?
No són tantes com podríem pensar. Mm. És a dir, qualsevol vespa que injecta verí pot provocar reaccions al·lèrgiques en aquella persona que ha fabricat al·lèrgia contra les substàncies del verí. Doncs les diferències són que cada varietat de vespa té uns components diferents en el seu verí. Això seria una primera diferència. És a dir, que tenir al·lèrgia a les vespes d'aquí no vol dir tenir al·lèrgia a les vespes asiàtiques, però de vegades sí que es dona el cas perquè hi ha components que són similars. En aquesta vespa el que sí veiem és que injecta una quantitat de verí més gran, però no està molt clar si això realment provoca que la reacció pugui ser més greu. De fet, aquí a Catalunya no tenim constància de que no s'està donant el fet que hi hagi un major nombre de reaccions o de major gravetat amb aquesta vespa que amb les vespes autòctones.
Les normals. Quins són els símptomes que indiquen una reacció al·lèrgica, podríem dir, doncs greu, després d'una picada d'una vespa asiàtica? I, aviam, una altra qüestió, dues preguntes. Una, i com s'ha d'actuar de manera immediata, doctor?
Sí, els símptomes poden anar de molt lleus, per dir-ho d'una manera, a lleus, a greus, molt greus. Hi ha un tipus de símptoma és que hi hagi una inflor desmesurada en el lloc on hi ha hagut la picada. Normalment diem que una inflor que supera els 10 centímetres ja comença a ser una inflor desmesurada. Aquest tipus de reaccions són lleus. A vegades hi ha gent que pensa que si se m'ha inflat molt i, per exemple, se m'ha inflat tota la cama o tot un braç, que això a vegades ho veiem, doncs la següent vegada que em piquin tindré una reacció greu, i això no és cert. Vale? És a dir, que el fet de tenir reaccions de gran inflamació que podem confirmar que hi ha al·lèrgia al verí de la vespa no vol dir que en el futur, en noves picades, haguem de tenir un susto. Vale? Mm. Això seria el primer tema. L'altre tipus de reacció són les reaccions que més ens preocupen a tots, sí, que són les reaccions com si haguéssim a distància del lloc de la picada. A mi m'ha picat a la mà i se m'infla la cara o em costa respirar, em surt una erupció a tot el cos, em marejo, em vaig d'agafar perquè si no caic a terra, o perdo el coneixement, per exemple.
Això és més greu, ja.
Els dos, exacte, els símptomes més greus serien la dificultat per respirar, perquè hi ha una inflamació a nivell de la gola o una crisi d'asma, o sobretot la més greu és la pèrdua de coneixement. Uh-huh. Normalment és deguda a una caiguda de la tensió arterial. Diríem el que és un xoc anafilàctic, uh-huh, que són les reaccions més greus.
Molt bé.
I com actuar?
Exactament.
Sí, en aquests casos l'actuació dependrà de la gravetat. En les reaccions greus sempre és trucar al 112. Aquí el problema és que la majoria de persones que són al·lèrgiques no ho saben fins que no reben una picada i pateixen una reacció. Uh-huh. Sí que a vegades hi ha persones que nosaltres els diagnostiquem,
sí,
i aleshores ja tenen un tractament i saben què han de fer en cas de picada i tenen un medicament per injectar-se, o bé són protegits amb un tractament, amb una vacuna. Però quan és la primera vegada que passa, tu no tens res disponible perquè fins aquell moment no t'havia passat.
Clar. Hi ha col·lectius...
En aquests casos s'ha d'actuar trucant al 112 i com una actuació
ràpida,
urgent. Clar.
Hi ha col·lectius més vulnerables a partir de reaccions de les que comentava, reaccions greus?
Sí, representa que les persones d'edat més avançada o que tenen malalties de base, bàsicament malalties cardíaques o malalties respiratòries, si tenen la mala sort de tornar-se al·lèrgics al verí d'aquests insectes, uh-huh, la reacció sempre acostuma a ser més greu perquè de base ja tenen una afectació, com uh-huh passa amb... També amb la infecció de la grip, si tu ja tens una malaltia de base, doncs, la gravetat és major.
Ja. I algunes mesures preventives per a aquests col·lectius que ens parlava? Quines recomanacions els faria?
Sí, en el cas de la vespa asiàtica, però en general això també serveix per totes les vespes. Ahir vaig visitar un nano que el van picar 12 vespes.
Déu-n'hi-do.
Dic, però què et vas trobar en un niu? Diu, no, ens vam dedicar a tirar pedres en el niu. Clar, això és una...
Provocar-les.
És una primera norma, no, és no fer amb la gent, però això és més típic d'un nano, no?
Sí,
aquí la qüestió és prevenir, segons l'activitat que jo faig, sobretot amb activitats a nivell de pagesia o de ramaderia, de preveure si pot haver-hi un niu en un determinat lloc, on habitualment ja ens hem trobat nius de vespes, pues, forats a la paret, dins d'estructures metàl·liques o canals de rec, que hi ha moltes vegades hi ha vespes que fan nius amb connexions amb els tubs o bé quan roturem un camp, pues, clar, és difícil de preveure, no? Però tenir una certa visió, com igual que quan vas en bicicleta, que has de posar els ulls dos carrers més endavant per preveure que et pugui sortir un cotxe per un costat, clar, o per l'altre, pues, una cosa similar, tenir certa previsió.
Clar.
Altres coses, en principi, no s'han de fer la vida normal. Per exemple, una circumstància és... Si anem, tenim arnes i fem mel amb les abelles,
sí,
doncs ja els apicultors ja saben quines normes de prevenció han de tenir, i si algú acompanya, doncs s'ha de protegir bé i vigilar molt, molt que no entrin abelles a dins del cotxe, etc.
Clar. Doctor, ja per acabar, sovint, crec que quasi sempre es fan proves al·lergològiques després d'una picada, no? Això s'ha de fer de manera immediata o com s'han de fer aquestes proves? Perquè sempre en feu de proves després d'una picada, no?
Sí, si hi ha una reacció anormal, s'ha de valorar cada cas. Per exemple, amb les reaccions que us deia abans de gran inflamació, és més discutible que sigui necessari fer proves. Quan sí que s'han de fer és quan hi ha hagut una reacció generalitzada, mm-hmm, de menor o de major gravetat. I sí, aquestes són visites que nosaltres sempre tractem de manera preferent, perquè moltes vegades són gent que treballen al camp o viuen en pobles petits i estan molt exposats. No podem fer les proves ja, perquè després d'una reacció al·lèrgica greu hem de deixar passar un plaç d'uns 20 dies abans de fer-les.
Mm-hmm.
Però un cop passant aquest període fem proves, i si demostrem que la persona és al·lèrgica i analitzant les diferents circumstàncies, moltes vegades el que fem és fer un tractament preventiu amb una vacuna. De manera que en aquest cas, si els tornen a picar, deixen de tenir reacció.
Molt bé, doncs han estat molt interessants les seves reflexions i explicacions del doctor Lluís Marqués, especialista en al·lèrgies, doncs, en aquest tema que estem tractant avui. Com s'ha d'actuar davant de la possible picada o de l'aparició de la vespa asiàtica. Doctor Marqués, moltíssimes gràcies, i si no us tornem a parlar, molt bon Nadal, eh?
Moltes gràcies i igualment molt bones festes a tothom.
Doncs ja arriba el moment de fer una mínima aturada per publicitat i després, atenció, prendrem la temperatura de com va la venda de loteria de Nadal. La grossa, el gros, el gordo de Navidad, que se sorteja, no ho oblideu, el dilluns, encara esteu a temps de comprar algun dècim. Tot això t'ho explico d'aquí 2 minuts i mig, jo marxis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León 14, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Entre le melodie toccavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Berti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Berti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Esta Navidad aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre. Super Tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Lucía está emocionada porque ha conseguido un puesto solista en el concierto de Año Nuevo. O porque en Alcampo tenemos el cordero lechal origen España a 22,95 euros el kilo. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 24 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja tenim la prèvia del sorteig de la Loteria de Nadal. Cues a les administracions de loteria a la recerca d'aquell número que ara ens injecta il·lusió de cara al sorteig d'aquest dilluns. A falta de les xifres oficials de la venda per aquest sorteig, l'any passat cada català de mitjana es va gastar 53 euros en dècims per un valor de 423 milions d'euros. Pel sorteig d'aquest dilluns s'incrementa 70 milions els premis per un total a repartir de 2.772 milions d'euros perquè s'ha venut més dècims, 5 sèries més per un total de 198. Sergi, explica'ns quin ambient es respira aquest divendres a les administracions de loteries que tu has recorregut aquest matí.
Doncs jo crec que hi ha una paraula clara. És la paraula il·lusió, eh? I mirem que la possibilitat és reduïda al mínim. Amb 100.000 boles de números al bombo, la probabilitat de premi és de 1 entre 100.000, és a dir, un 0,001%. Però, clar, hi ha dos condicionants que ens animen. Primer, sabem que algú li tocarà, que té les mateixes probabilitats que tenim nosaltres, aquest 0,001%, i que, a més, el nostre número és dins d'aquest bombo. I avui, i aquest cap de setmana, doncs hi ha els últims compradors. A les administracions ja queden aquests últims números, on qui sap, doncs, que pot ser el premiat. Des de l'estiu que estan venent, però ara ja és la recta final. Pilar Llop, una de les propietaris de l'administració de loteria Font Milionària de Lleida, descriu l'estat d'ànim actual.
Pues con mucha ilusión y con muchos nervios y con ganas de dar el primer premio. Estoy sufriendo ahora ya. Estoy sufriendo ahora, la verdad. Estamos muy nerviosas, tanto la compañera Alessandra como yo, sí. Y aparte es por dar a la gente poderlos ayudar. Vamos con este, el poder ayudar a la gente, el poderle dar algo. No hace falta ni que sea el primero, darles algo. És nostra il·lusió.
Pilar està contenta amb els compradors. Falta aquesta empenta final d'aquestes hores i els seus clients han acabat amb dues terminacions.
Bueno, nosotros pensamos que bien, nosotros es una administración que nosotros trabajamos mucho, entonces nosotros pensamos que ha sido bueno. Hasta mañana por la noche no tendremos los números finales, pero pensamos que bien. Este año se ha vendido mucho el 3 y el 4. A ver, ¿qué pasará? No lo sé, pero el 3 y el 4, sí, es el número que más ha salido.
Una il·lusió que se contagia ja la tenim els jugadors. Qui més qui menys té un dècim o bé una participació. El Josep explica la seva despesa per aquest dilluns amb el sorteig i les seves preferències.
Posa uns 80, 100 eurets, sempre un dècim que compres, un que comparteixes amb la família, una participació. Pues bueno, és una il·lusió. Jo sempre m'agrada el 5 i el 0, i ja quan passa pues dius, bueno, pues si no ha tocat, que tinguem salut i que l'any que ve puguem tornar a jugar una miqueteta més, que voldrà dir que estàs bé de salut i que pots comprar.
Queden 72 hores pel sorteig, que podran seguir aquí a COPE, i les imatges dels premiats en cava i la resta el dia per valorar la importància de la salut. I com acaba de dir el Josep, lo millor, passi el que passi, és sempre renovar aquesta il·lusió.
Il·lusió, salut i també, doncs, que ens toqués una mica de loteria, no aniria malament, eh? Molt bé, parlem de més qüestions. Per exemple, que les mediacions promouen la resolució de conflictes sense arribar als jutjats, cosa que permet desjudicialitzar-los i reduir la tensió del sistema judicial. Aquest procediment afavoreix el diàleg i la corresponsabilitat, ja que són les mateixes parts implicades les que decideixen com volen resoldre aquest conflicte. La mediació s'utilitza sobretot en conflictes familiars, laborals, comunitaris i escolars, sempre que hi hagi voluntat de participar-hi. De la mediació n'hem parlat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb Mercè Alagall, que és la presidenta de l'Associació Professional de la Mediació. Amb ella ha estat la Yolanda Canales.
La mediació es tracta d'un mecanisme basat en el diàleg voluntari entre les parts, amb l'acompanyament d'un professional imparcial i que busca acords consensuats i duradors. Des de l'Associació Catalana de Professionals de Mediació de Conflictes destaquen que la mediació no substitueix en cap cas la justícia, sinó que la complementa, oferint una via més àgil, menys confrontativa i centrada en les persones. La presidenta de l'entitat, Mercè Alavall, explica en què consisteix precisament aquest mecanisme.
Una de les coses que fem és aportar estratègies, sí, habilitats perquè les persones que estan en una situació de conflicte voluntàriament participin en un espai segur, segur jurídicament, segur psicològicament, amb què puguin abordar de manera individual i o representativa quina és la situació que els afecta, i el que fem és facilitar la negociació amb l'altra part per trobar alternatives que resolguin la situació.
La mediació s'aplica en àmbits molt diversos, des de conflictes familiars, com separacions o herències, fins a problemes en empreses, comunitats de veïns, centres educatius o municipis. Segons Alavall, no hi ha pràcticament cap entorn social on no pugui ser útil.
També treballem molt en l'empresa familiar, justament. Treballem en l'àmbit de les institucions, en l'àmbit de la salut, entre professionals de la salut. Es treballa moltíssim en el que en diem l'àmbit comunitari, és a dir, dins els municipis, treballem per la convivència. En aquest cas hi ha moltes unitats que depenen dels ajuntaments. S'ha treballat molt en l'àmbit escolar. No hi ha cap àmbit on no hi hagi conflictes ni cap àmbit on no puguem treballar.
Un dels elements clau del procés és la preparació prèvia. Abans de reunir les parts, la persona mediadora analitza el conflicte, escolta les parts, si cal per separat, i estableix les regles del joc. Tot el procés es regeix per principis bàsics recollits també per la llei: voluntarietat, confidencialitat i imparcialitat.
Què signifiquen aquests principis que t'he dit, confidencialitat, voluntarietat i imparcialitat, durant tot el procés? Per venir a un procés de mediació, les persones han de venir-hi voluntàriament. Això està establert així per la llei, així ha de ser.
Sí.
Però voluntarietat no és només vull venir i estic aquí. Vol dir estic aquí treballant durant les sessions per arribar a un acord.
Amb la nova llei de justícia, la mediació reforça com una via prioritària per gestionar els conflictes de manera més eficient i humana, reduint, almenys aquesta és la pretensió, la sobrecàrrega dels jutjats i fomentant una cultura del diàleg i de l'acord.
Doncs ara volem posar veu i nom a un mediador. Es diu Daniel Serranols. Daniel, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, explica als nostres oients què fa falta d'entrada per ser un mediador com ets tu.
Per ser mediador, doncs el que fa falta és, primer de tot, tenir un grau, el que abans deia una carrera universitària. No importa quina, en el meu cas jo tinc la carrera de dret. i estic col·legiat com a advocat, però es pot ser sociòleg, enginyer, arquitecte, metge, psicòleg. I després s'ha de tenir una formació específica, que a Catalunya és una formació que requereix un mínim de 230 hores d'un curs d'especialització. Per tant, per ser mediador cal tenir un grau, més la formació específica de mediació.
Molt bé. I a tu, Daniel, què et va decidir apostar per ser mediador? Com va anar la teva experiència?
Bé, en el meu cas, potser ja per caràcter també, per la meva manera de ser, sempre m'ha agradat, diguem, intervenir quan hi ha conflictes, intervenir, diguem, de manera constructiva, no? És curiós perquè jo no em considero una persona conflictiva, però sí que m'atreu quan hi ha conflicte i veure com resoldre, no? I és una cosa, pot ser un tarannà personal. La qüestió que jo sempre m'he dedicat molt al món de l'empresa, he estat com a advocat i llicenciat a treballar en el món industrial, he gestionat, sense quasi voler-ho, amb moltes situacions conflictives, i al final, doncs, quan ja vaig sortir d'aquesta empresa, vaig pensar, doncs mira, ara que hi ha hagut el canvi normatiu a l'any 2025, és la meva oportunitat per treure'm el curs i posar-me com a mediador, però ja amb tots els ets i uts, diguem, adaptat a la nova llei, no? La llei que s'ha posat en marxa aquest any 2025. I em va motivar, doncs, que sento la vocació. És a dir, tinc una vocació absoluta amb això.
De posar pau. I de trobar acords.
Exacte, sí. És el meu talent. Jo no sóc un advocat que posa demandes. No he posat mai ni una.
Bueno, escolta una cosa, Daniel. Cal tenir un caràcter especial per ser mediador? Pel que m'estàs dient, crec que sí, però explica'ns.
Bé, com t'ho diria, has de tenir una... És a dir, evidentment, qualsevol persona que tingui aquests requisits pot ser mediador, òbviament, però sí que has de tenir una voluntat, un esperit, un tarannà conciliador, diria jo. Has de ser una persona, doncs, que posis una certa distància a el que seria el conflicte de les dues parts i analitzar com pots analitzar aquest problema, però no mirant-ho de part, i tampoc ho mires com un jutge. Ho mires com podrien arribar aquestes dues entitats o empreses o persones o col·lectius a un acord sense fer-se mal entre elles i si es pot preservant la relació entre elles. És una cosa que sents, però vaja, en el meu cas et dic que és totalment vocacional. Jo crec que has de tenir un punt. És com ser un periodista, has de ser comunicador, no? Has de tenir...
Vocacional,
si no t'agradés parlar... Exacte, clar, si no t'agradés parlar... Sí, sí, tindries un problema per ser periodista.
Sí, sí, sí. Daniel, quant temps portes en mediador?
Jo porto... Bueno, com a advocat ja fa molts anys que estic donat d'alta.
Però com a mediador?
Com a mediador, el 100%, sí? El 100% ja des de l'any passat només em dedico a això i a la docència. Vaig renunciar a l'empresa i ara estic al 100%.
Molt bé.
Abans era puntual.
Molt bé. Hi ha algun cas que a priori et semblés molt difícil d'arribar a un acord i que al final, doncs mira, ho has aconseguit amb el tema mediació?
Sí, hi ha casos molt variats. Jo, per exemple, recordo amb una certa estima, perquè a més a priori era un cas complicat, que hi havia bastanta agressivitat. Era un conflicte veïnal, que estaven implicades unes 20 persones en un barri de Barcelona, havia una entitat veïnal pel mig. Em van sol·licitar d'un dia per l'altre fer una intervenció un diumenge a les 8 del matí, i sí, vaig anar, i aleshores va ser interessant perquè hi havia un conflicte en una entitat veïnal, en una associació, i hi havia un conflicte sobre si es podia fer una votació per elegir nou càrrec de president o no. El conflicte era important perquè estaven els ànims per ser diumenge al matí a les 8, bastant crispats. A mi em va sorprendre, però jo, com que anava, diguem, relaxat i pensava...
Has d'haver calentat l'ambient durant tota la nit de dissabte a diumenge, doncs, no?
L'ambient estava interessant. Sí, però bueno, vaig aplicar, diguem, els meus skills, no? Les meves qualitats, cadascú té les seves.
I vas trobar un acord final, no? Que això està molt bé.
Sí, el que vaig fer, sí, vaig anar parlant amb uns, amb altres, i aleshores primer no vaig dir res, vaig anar-los coneixent, estàvem al carrer esperant entrar al local, i en un moment determinat em presento. Jo em dic Daniel Sararols Vialons, soc mediador de conflictes, m'han avisat de l'associació per si podia ajudar, per si hi hagués qualsevol problema, però jo no sóc part en aquest assumpte. Ho vaig deixar clar. Jo no sóc part de la presidència, que és una de les parts en conflicte. Jo vinc per ajudar les dues parts, perquè jo estic registrat i, per tant, no prendré part de la persona que m'ha convidat. Que aquest és un dels reptes que tenim els mediadors.
Molt bé.
Els mediadors sempre ens convida algú i ens hem de guanyar la confiança de l'altra part perquè ens reconegui com a persones imparcials, professionals imparcials.
Daniel, se'ns tira el temps a sobre i me queden un parell de preguntes encara per poder-te fer. Escolta, qui tria el mediador i qui el paga? aquest mediador?
Sí, les mediacions, bàsicament, hi ha dos tipus. Les que gestiona el Centre de Mediació de Catalunya, que és una entitat pública, sí, però que la paguen les persones que acudeixen al Centre de Mediació. Uh-huh. És a dir, ho gestiona un organisme públic, però ho acaben pagant les parts, a no ser que tinguin justícia gratuïta. Però el sistema més freqüent no és aquest, sinó és, són mediacions privades. És a dir, els mediadors ens estem en directoris, per exemple, de l'Associació de Professionals de la Mediació de Catalunya, o empreses privades com Logos Media, o jo mateix que vaig pel meu compte, no? Uh-huh. Aleshores, qualsevol persona pot buscar un mediador, el contracta com si contracta un professional independent, es fa tot de manera molt discreta i molt confidencial, uh-huh, i aleshores el que fa el mediador és contactar amb l'altra part, el convida a participar, si accepta, fantàstic, i si no, doncs ja es busquen altres vies, no?
I aviam, Daniel, hi ha algun hi ha conflictes exclosos de la mediació o podeu mediar en qualsevol conflicte? Parlo, per exemple, de violència entre parelles.
Sí, hi ha conflictes que estan expressament exclosos per la llei. Per exemple, precisament quan hi ha una situació, diguem, de violència entre parelles, evidentment queda exclòs. Uh-huh. Evidentment tots els temes penals queden exclosos. També, per exemple, les qüestions de concursos de creditors no s'admet la mediació. Hi ha un exemple més. Per exemple, encara l'administració pública encara no pot ser part en una mediació. O sigui, la pot convidar a participar en un ajuntament, però encara no pot ser part en un conflicte. Per exemple.
Doncs hem conegut una mica la figura del mediador, què fa i com intenta posar pau, que sembla ser que, pel que ens ha explicat el Daniel, quasi bé sempre ho aconsegueix. Daniel Sararols, mediador, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la cadena COPE de Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i, si no, ens tornem a parlar, molt bon Nadal, eh?
Doncs moltíssimes gràcies i molt bones festes també. Gràcies per l'interès i l'entrevista. Gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja està aquí el Joan Ballori. Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope. Déu-n'hi-do com va buidar el Papa i la nit Joan Laporta, eh?
Sí, sí, sí.
I descansat, eh?
Ja feia dies Joan Laporta que carregava contra el Real Madrid i els atacs de Florentino Pérez, però ahir al sopar de Nadal del Barça va fer el discurs més arrauxat. L'escoltarem per començar el programa. També a Víctor Font, que va estar ahir al partidazo de Cope, amb Juanma Castaño. Farem la guia de la jornada 17 a primera, que tenim bons partits. El diumenge, Villarreal-Barça. Demà juga el Real Madrid, rep el Sevilla. El Girona rebrà diumenge a les dues a l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol no juga fins dilluns a Sant Mamés. La notícia del dia a l'Espanyol és que Fran Garagarza ha visitat a la plantilla i els professionals de la 21 a la ciutat esportiva Dani Jarque. Avui també juga el Barça de bàsquet. Partit d'Eurolliga. El Palau Blaugrana rep a partir de 2:15 al Baskonia. Està en molt bona línia el Barça de bàsquet últimament.
Molt bé, doncs no us perdeu, com cada dia, Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Molt bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
I no deixeu la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. D'aquí no res, arriba Pilar García Muñiz, començarà com cada dia a la tarda, i la Pilar i el seu equip ens seguiran explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.